consternació, la meva perplexitat i la seva mort, doncs naturalment això tindrà una càrrega emocional molt forta, no? Però jo crec que s'ha de fer, eh? Jo crec que s'ha de fer aquests processos de reconciliació i de retorn.
3 anys abans de la mort de son fill, el filòsof va escriure el llibre Paraules de Consol, en què reflexiona sobre la mort, sobre el dol d'un ésser estimat. Ara, després d'haver viscut aquesta tràgica experiència en primera persona, del singular, admet que el reescriuria i tindria moltes més coses a dir. De fet, explica Francesc Torralba que escriure li ha servit com a teràpia per gestionar la pèrdua de son fill.
Llavors, el que et costa digerir és, sobretot, la mort d'una persona jove. Això sí que costa digerir. Perquè, t'ho diré molt clar, no? Si hagués pogut escollir, m'hagués anat jo. Si m'haguessin donat amb la possibilitat, o tu a ell, hagués dit jo, per descomptat.
Si encara no ho heu fet, podeu recuperar la conversa amb Francesc Torralba del Xavi Bundó a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Avui visitarà el món a RAC1 cap a 11:45 David Verdaguer, que aquest cap de setmana s'ha coronat com a millor actor protagonista als Premis Goya pel seu paperàs com a Eugenio a Saben Aquell. Amb aquest guardó sota el braç, Verdaguer es converteix en un dels pocs actors que ha rebut un triplet de premis cinematogràfics. Un Goya, un Feroz i un Gaudí, tots tres pel mateix paper. El seu discurs de dissabte, de diumenge, perquè ja era la matinada de diumenge, el català va voler dedicar el premi a tots aquells que lluiten contra la por.
Y yo he descubierto haciendo esta peli que Eugenio era una persona que tenía muchísimo miedo. Y yo también tengo mucho miedo. Y creo que la mayoría de la gente que estamos aquí tenemos miedo, pero lo aparcamos y hacemos películas, y quizá estas películas sirvan para que alguien cuando las ve se olvide durante un ratito de su miedo, y eso es muy bonito.
L'altre gran protagonista d'aquests Premis Goya ha estat, sens dubte, La Sociedad de la Nieve.
El Goya a la mejor película de este año es para La Sociedad de la Nieve.
Y el Goya a la mejor dirección es para Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve.
Matías Recalde por La Sociedad de la Nieve. Julio Suárez por La Sociedad de la Nieve.
El film de Bayona va fer història aconseguint 12 dels 13 Goyas als quals optava, inclosos els de millor pel·lícula i millor direcció. Amb aquesta fita, la pel·lícula que reviu l'accident aeri dels Andes es proclama com la tercera més premiada de la història, només pel darrere de Mar Adentro, el 2004, i Ai Carmela, l'any 1990. Bayona ho celebrava així als micròfons de RAC1.
Jo sóc molt de reconèixer aquesta masculinitat diferent que es parla també a La Sociedad de la Nieve, no? No aquesta cosa machirula, no? Sinó d'una cosa més emocional. Bueno, de fet, hi ha un moment a la pel·lícula que hi ha una seqüència que es parla d'això, no? Que el protagonista no s'atreveix a plorar i li diuen que plori, que no està malament, no? Així que està bé, sí.
Aquests últims temps hem escoltat molt, hem sentit molt Juan Antonio Bayona, que ha promocionat molt la pel·lícula, els actors, però i les productores? Avui parlarem amb una d'elles. Avui parlarem amb Sandra Hermida, que amb Belena Tiencia són productores de La Sociedad de la Nieve. Quan els hi va anar Bayona amb aquesta idea, amb una pel·lícula que ha costat molts calés, però que està recuperant i que està promocionant ara Netflix, avui parlarem amb Sandra Hermida, productora de La Sociedad de la Nieve. Tot això en una nit que també va premiar la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, que va guanyar 3 guardons, millor direcció novella per Estíbaliz Urresola, millor guió i el de millor actriu de repartiment per Anna Gavarain. La gala va deixar un altre nom propi, un d'inesperat, perquè no va pujar a l'escenari ni va recollir cap premi. És el de Maria Lluïsa Solà, la dobladora de Sigourney Weaver, que va rebre un homenatge de la mateixa actriu nord-americana quan va recollir el Goya Internacional. Aquest era el moment.
Her name is Maria Lluïsa Solà. Maria, I hope you are watching tonight, because I thank you from the bottom of my heart.
Solà també em deia textualment que li dóna gràcies de tot cor. Doncs bé, Maria Lluïsa Solà, una institució del doblatge a casa nostra, només cal sentir-li la veu, va passar ahir pel Via Lliure de RAC1 i va explicar que quan va sentir les paraules de Sigourney Weaver que li dedicava, no s'ho podia creure. Explica aquest reconeixement, que per ella és un honor.
Quan va començar a parlar, em vaig aixecar i vaig pensar, no pot ser. I em vaig quedar davant de la tele mirant com si estigués somiant, emocionada i sorpresa. Una persona com ella reconegui la feina, que vegin que la professió de doblatge existeix, que no són invisibles. Aquesta vegada ha estat per mi, però bueno, això és per tota la professió.
Maria Lluïsa Solà també va explicar que intentarà parlar amb Sigourney Weaver per agrair-li el gest. De tot plegat, en parlem avui a 11:45 amb David Verdaguer, que ens portarà els tres premis aquí a la taula que ha aconseguit en Saben Aquell, amb Sandra Hermida, una de les productores de la Sociedad de la Nieve, que ara comença la seva cursa als Oscars, i amb el nostre expert en cinema i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll. Però la polèmica que ha provocat un dels integrants de Monty Python al Twitter. Always look on the bright side of life. És Eric Idle, l'autor d'aquest Always look on the bright side of life, de la vida de Brian. L'humorista assegura que amb 80 anys d'edat que té encara ha de treballar per viure per culpa dels seus problemes financers. Critica que la gestió econòmica de Monty Python és un desastre i lamenta que mai hauria pensat que a aquestes alçades de la vida els ingressos per les remissions i les visualitzacions baixarien de manera tan dramàtica. I el trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí. En general, amb menys cues als punts habituals, tot i que encara es registren algunes incidències, principalment l'avaria d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat en sentit sud, tot el matí que hi ha aquest vehicle apartat al voral, però no ha generat en cap cas massa retencions, i també queda un accident actiu a la P7 al tram d'Aigua Viva en sentit sud, on encara està allà un carril. Pel que fa als trams habituals, encara queden algunes cues, però ja molt poquetes, a la B23 a Sant Feliu cap a Barcelona, també a la C58 a Ripollet en sentit nord, o 3 quilòmetres a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. A la ronda, situació pràcticament normalitzada, a la B20 per la incidència de primera hora a Horta, i a la litoral sí que hi ha encara més de 5 quilòmetres de cues entre el Fòrum i la Vila Olímpica. És tot des del RAC, bon dia.
Els cursos d'anglès a l'estranger de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant del final d'una mala ratxa, perquè una de les coses que ha passat en aquesta última final de la Super Bowl és que el raper Drake ha trencat amb la seva fama de malastruc. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Pocs dies abans de la final, Drake va fer públic que havia apostat pels Kansas City Chiefs $1.150.000. Ho va fer amb el cor perquè afirmava no podia anar en contra de Taylor Swift, en qui comparteix amistat. És a dir, que si la cantant no fos parella de l'estrella del City Chiefs, potser hauria apostat pels 49ers. I ara continuaríem parlant de la mala intuïció de Drake per les apostes. Una fama que el raper s'havia guanyat a pols perquè tothom a qui donava suport amb les seves apostes acabaven perdent. Serena Williams en tennis, Logan Paul en boxe o fins i tot el Barça en futbol. Recordeu que fa 2 anys el Barça va lluir una samarreta promocional de Drake durant un partit contra el Real Madrid. El raper va apostar pel Barça i tots dos van perdre. El Madrid va guanyar 3-1 i el Barça va perdre els punts. Però Drake va perdre els més de $800.000 que havia apostat per la victòria del Barça. Ara Drake sembla que ha aconseguit redreçar la seva malastrugança gràcies al talismà Taylor Swift. Potser el Barça hauria d'intentar el mateix, perquè la carta Vélez està clar que ja no ajuda.
¡Qué mala suerte!
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Les 9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
Hola, Màrius Carol, bon dia. Ah, perdó, Teresa Cunillera, bon dia.
Bon dia.
Hola, què tal? Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
I bon dia, Josep Martí.
Bon dia.
I també el Tian Riba per
bon
trepitjar l'ull de coll.
Ara, la Liu.
Hola, Màrius.
Hola.
Li està tocant la maneta, Teresa Cunillera.
Sí, perquè es tranquil·litzi.
La història d'Edward Smith. Edward Smith era el capità del Titanic. I el capità del Titanic té una frase que hauríem tots de tenir interioritzada. Diu, aquest transatlàntic no l'enfonsa ni Déu. Això va dir-ho 5 dies abans que el transatlàntic s'anés a les profunditats de l'oceà. Pues estem una mica aquí.
Y ahí lo dejo. Está así de pastona.
Tu viatges... Sí, Mònica?
Tu viatges en primera, llavors salva vides, o viatges baix a...
Ahir
va viatjar al córner, amb un córner molt
fredolic. Fotia un fred.
És que hi ha un microclima allà dalt, és veritat.
La combinació de l'estat d'ànim d'aquest matí del Màrius és la següent.
És que m'han trobat al bar, agafat a la lampa.
És la combinació entre el Barça d'ahir, suma-li Biden-Trump.
Vaig fer l'article que va escriure totalment d'acord.
I Feijó, ara sí, ara no, vull indults o no. Saps? Vull dir, aquesta és la combinació.
Aquesta, això és molt...
Com deia la Mafalda, que paren el mundo que me bajo.
Té una solució que no direm.
No direm, perquè és una mica virulenta i no...
Però
tenim una audiència...
Però només per informar l'audiència de tots els que estem asseguts a la taula aquí... L'únic que seria objecte de García Castellón és el Màrius.
Sí.
Bueno, no et pensis, eh?
Molt bona, aquesta.
Si però, Màrius, poses a pensar...
Escolta'm, t'ho dic en sèrio. Per molt malament que comencis la setmana...
Sempre pot anar pitjor.
Això del gin tònic abans del tallat, no.
Gin tònic? Però si no, fa anys que no em prenc gin tònic.
T'he vist baix amb el got agafat a primera hora del matí.
No.
Porto 3 cafès al llet, perquè ahir no agafava el son. Sí, i avui, al final, he agafat el son.
Mira, em permeteu una cosa? Que, hosti, és que avui he anat a la redacció ara durant la publicitat...
I després quan sento el Xavi, que és, li passa alguna cosa al Xavi. Què li passa? Què li passa? O sigui, és com anar al metge i el metge et diu, escolti, em trobo molt malament, i et diu, mira que jo... Ostres, no. O sigui, el metge... Vols que et diagnostiqui, no? No l'has de consolar tu. T'ha de donar un diagnòstic.
Ai, Déu meu.
Perdó, ja està, ja ho he dit.
Has anat a la redacció, Jordi?
Sí, he anat a la redacció. Estem...
Bueno,
dic que he anat a la redacció perquè hi ha hagut una cosa que m'ha sorprès molt aquest matí, que és escoltar, a la vegada, Carlos Alsina, Carlos Herrera i Federico Jiménez Los Santos parlar de... Bueno, que allò del PP i Núñez Feijóo, que no n'hi ha per tant, que és el PSOE i Vox que li interessa de cara a la campanya gallega, coi, i miro les teles, i els dos estan parlant de Telecinco i Antena 3, eh? Clamor en Barbate i l'altre contra Marlaska. És a dir, no es parla del tema Núñez Feijóo.
No.
És veritat que d'aquí un quart d'hora o d'aquí 10 minuts hi haurà Isabel Díaz Ayuso amb una de les dues televisions. Però jo crec que deu estar pensant
que no sortia. Fa dies que no sortia. Em sembla que des del dissabte.
Sí. Però escolta'm una cosa, això ho diuen avui, però tota la notícia que va sortir el dissabte surt a l'ABC, al Mundo, a La Razón, tots dient el mateix que va dir pues, altres diaris.
A la Vanguardia,
no?
RAC1, sí.
I per tant, si aquests diaris en aquell moment van avalar la tesi, no, el que estan fent és una altra vegada una reculada, inclús ells, no?
L'atropellament de la Narch... Ai, perdona.
No, anava a dir que brillant davantal de la senyora Barceló. Crec que és la que expressa realment el que ha passat aquesta setmana.
No, mira, si vols l'escoltarem, de seguida recuperarem el davantal.
Com riu el Martí, tu.
L'editorial de l'Àngel Barceló.
Com a ex responsable d'un programa de matí, l'únic davantal és el del Jordi Basté.
Ara,
com ho has dit?
La resta són...
Ho has dit per assimilació.
No, però
brillant,
és veritat.
Brillant davantal de l'Àngel Barceló.
És una marca del
Xavi Bosch, que va començar, sí, demà que RAC1.
Però un moment, no es diu davantal, sinó des d'aquí. Com va això?
No, el davantal el va inventar el Xavi Bosch aquí.
Per tant, és de RAC1.
Veus com cada dia aprenem una cosa?
Brillant editorial. Editorial de l'Àngel Barceló.
La portada, la Mònica deia portada.
Perquè és bonica l'expressió davantal.
El que no es diu és...
Casolana.
Que jo li deia faldó, a més. Li he dit molt temps el faldó.
Sí, i t'han corregit sempre.
M'han corregit. Gent que ha dit fins com es diu ara?
Còfia i tot.
Li han dit de tot. Aviam si recuperem el tall de l'Àngels Barceló durant el programa, perquè així escoltareu el que ha dit l'Àngels Barceló, perquè la resta han anat en la mateixa línia. Ara, de seguida, trucarem amb el Arnau Mañé. Arnau Mañé és un dels periodistes que s'assabenta de la notícia i la matinada de dissabte a diumenge, en ple Premis Goya, a les 12 de la nit, entra per comentar la notícia. Però abans, la Barceló ha dit això, escolteu.
Parecía una broma, porque esta posición del PP nada tiene que ver con su hiperbólica descalificación constante, hasta el sábado, de todo lo que tuviera que ver con el establecimiento de un nuevo marco de convivencia para Cataluña. Pero es que hasta hemos sabido que durante 24 horas los populares contemplaron la posibilidad de la amnistía para el expresidente Puigdemont, es decir, que durante 24 horas el PP consideró que podía intercambiar amnistía por los 7 votos de Junts en la investidura de Feijóo. Resulta que Feijóo sí tenía un plan para Cataluña, pero vive y actúa tan acongojado por la presión de la ultraderecha y por las ayusos y las cayetanas de su propio partido que no sabía que pensaba lo que pensaba.
Això és el que deia l'Àngels Barceló. Arnau Mañé, espero tenir-lo d'aquí al dia. Hola, Arnau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia. Bueno, escolta'm, aquí hi ha diverses coses. Jo la lectura tot plegat no la sé entendre encara. Em diuen que es veu que la jugada del PP al Parlament Europeu difamant Carles Puigdemont va ser una jugada que Junts per Catalunya va considerar clarament indigna. Us en recordeu, d'aquella jugada? I que potser pensen que aquella jugada tindria conseqüències en el futur del PP. Potser s'han donat aquesta pífia i ells solets s'han fotut amb una mena d'atzucac que no saben com en sortir-se'n el propi PP. Aquí també hi ha una guerra dins del propi PP, perquè el Parlament Europeu mana qui mana i el Parlament Espanyol mana qui mana. Parlo de Dolors Montserrat, que té, diguem, un recorregut, una vida pròpia, i el PP de Núñez Feijóo, i en fi, que hi ha tantes cares que Déu-n'hi-do. Aviam, comença, Arnau, explica.
No, afegíem això de Junts, que diria que era dijous, Puigdemont envia aquella carta als eurodiputats on acaba dient si Feijóo hagués sigut president gràcies als nostres vots, la cosa seria diferent i com la trama russa se sabrà tot. Per tant, una espècie d'amenaça al Partit Popular, com si Junts per Catalunya pogués dir alguna cosa, pogués desvetllar alguna cosa d'aquelles negociacions de l'agost on el PP quedés retratat. Què passa? Doncs que efectivament aquest moviment de l'entorn de Feijóo les últimes hores, on deixa caure que es plantejarien un indult condicionat a Carles Puigdemont, condicionat a uns requisits molt poc probables, però un canvi, un cop de timó significatiu, sorprèn a tothom i deixa a contrapeu fins i tot els barons populars dins el PP, que no saben gairebé com entomar aquesta situació. Veurem d'aquí una estona Isabel Díaz Ayuso, que ja es mullarà en una entrevista a Telecinco, els barons començaran a posicionar-se públicament, veurem fins a quin punt això suposa o no una crisi interna del Partit Popular a 6 dies per les eleccions gallegues el 18 de febrer.
Espera, molt, molt important per la Arnau, perquè ho puguem entendre tots plegats. Aviam, què passa exactament? Tu com t'assabentes d'aquesta notícia? Tu ets de Galícia, oi? Tothom has enviat especial, sí, de RAC1 el cap de setmana a les eleccions, als mítings. Val, què passa?
Com us explicàvem, anem amunt i avall entre Madrid i Galícia. Ara ja estem instal·lats pràcticament fins diumenge aquí a Galícia per seguir la campanya electoral, i en una de les converses que alguns periodistes tenim amb dirigents importants, dirigents molt pròxims a Feijóo, dirigents importants d'aquest Partit Popular, ens assabentem, ens deixen caure, insistim, dirigents influents, dirigents importants del Partit Popular, ens deixen caure que la posició del PP en tot aquest entramat dels indults és acceptar un indult a Puigdemont i la resta d'exiliats sempre i quan es compleixin un seguit de condicions. Són condicions inversemblants, són condicions improbables, perquè evidentment Puigdemont, com demanen des del PP, no es presentarà als tribunals espanyols si no és per la força. Puigdemont a priori no acceptarà que allò que van fer durant l'1 d'octubre era un error, i no acceptarà un compromís de no tornar a fer trontollar l'estat de dret. Aquests són els tres grans requisits que el PP demana per acceptar aquest indult a Carles Puigdemont. Què passa? Que, home, sorprèn que després de tota la cavalleria que han tirat a sobre, de, entre d'altres, Pedro Sánchez, per aquests indults, en el cas dels condemnats pel Tribunal Suprem, que ara, obertament, acceptin un indult a Carles Puigdemont i companyia, sempre i quan hi hagin unes condicions. Recordem que l'indult és una decisió política. Per molt que hi hagi sentència, per molt que hi hagin unes condicions, el govern espanyol o qualsevol govern espanyol de qualsevol tipus no està obligat a impulsar aquest indult. Per tant, és una decisió política, per molt que la llei ho reculli. Què fa ahir Alberto Núñez Feijóo? Doncs, lluny de desmentir aquestes informacions, accepta que hi ha unes condicions sobre la taula, difícils, d'acord, però unes condicions perquè el PP accepti aquest indult a Carles Puigdemont. Diu, no es compleixen aquestes condicions, però implícitament acaba acceptant que sí, que acceptaria un indult als independentistes exiliats.
Val, això passa, això estem parlant de quan passa això?
El què?
Això, aquesta conversa aquí, aquesta conversa.
Aquesta conversa amb algun dirigent important és el divendres.
El divendres,
A la tarda, sí, a l'hora de dinar.
A l'hora de dinar. Passa una cosa molt curiosa, que és que dissabte a la nit sortiu algú, ho deixen en tromba, no?
Mira, Jordi, ho expliquem clarament. Divendres hi ha aquesta conversa important amb alguns periodistes, no molts.
No cal que em diguis qui són, si ho vols dir, m'ho dius, eh? De quants estem parlant?
Són una quinzena de mitjans, una quinzena de periodistes. Quinzena de mitjans.
Entre els quals tu, Arnau Mañé?
Entre els quals RAC1, efectivament.
Que ets el català de la colla?
Sí, l'únic mitjà català que hi havia allà. Hi havia una periodista catalana, però d'un altre mitjà de comunicació. Però vaja, el mitjà de comunicació català que hi era RAC1. Què passa? Que entre els periodistes, i també amb la connivència d'aquesta font important del Partit Popular, quedem que això no ho traurem fins diumenge al matí. Diumenge és un dia gran també pels diaris de paper, és un dia important perquè llueixi aquesta informació, i quedem que, insistim, amb la connivència del Partit Popular o de l'entorn d'aquest dirigent del Partit Popular, això ho guardarem fins diumenge al matí, o fins diumenge a l'edició dels diaris de diumenge. Què passa? Que efectivament els diaris en portada, els diaris surten, treuen la portada per les xarxes socials i pels seus canals digitals a la mitjanit de dissabte a diumenge. Llavors és quan comença a saltar tot, també a RAC1, que informem en el Tu diràs, de fet amb el Ballera, això, a quarts d'una que ho expliquem.
Perdona, tia, et deies.
No, perquè o sigui, jo el que volia subratllar és no sé si us truquen el divendres, no és casualitat, és a dir, algú del PP té interès en que hi hagi una quinzena de periodistes de 15 mitjans diferents per transmetre'ls una informació, i no és un off the record, sinó que us diuen el diumenge es pot publicar això. Per tant, hi ha un interès del Partit Popular de que se sàpiga això.
És important entendre que
està molt pensat.
Això és una voladura, voladura d'una notícia que els hi podia explotar les mans.
Correcte, que és lo del Puigdemont, però primer per situar-nos. És així, Arnau?
Sí i no, és a dir, ens trobem aquests periodistes. El que passa és que primer que ja estàvem citats perquè això era un acte de campanya, per entendre'ns. Estem allà cobrint la campanya electoral de Galícia, i es dona el cas, no sé si voluntàriament o no, que hi ha aquesta conversa important entre els periodistes que érem allà i una persona important dins del Partit Popular. Llavors, home, això al 100% només us ho podria respondre des del Partit Popular, perquè jo no puc presumir quina és la intenció del Partit Popular en tota aquesta informació. Home, sorprèn que se'ls escapi tres informacions tan importants com aquestes en plena campanya electoral. A mi em sorprèn, és veritat. Però també és veritat que en aquell moment, xerrant amb aquestes persones importants del Partit Popular, tampoc tinc la sensació...
Properes a Feijóo, properes a Ayuso, per entendre'ns.
Properes a Feijóo, properes a la direcció del Partit Popular.
Val.
En aquell moment, a mi tampoc, és veritat que em poden enganyar fàcilment, però a mi tampoc em dona la sensació que està molt premeditat. Ara, això només ho sap el Partit Popular, només ho sap l'entorn d'Alberto Núñez Feijóo.
Si jo et pregunto, Arnau Mañé, per què? T'estic demanant l'opinió de tertuliar, eh?
Sí, Jo, si hagués de dir un per què, ho situaria efectivament a la carta i a l'amenaça, perquè jo la llegeixo com una amenaça, de Carles Puigdemont el dia abans. El dijous envia aquesta carta als eurodiputats, que evidentment no és una carta pensada pels eurodiputats, que també, i acaba dient, se sabrà tot com en la trama russa. Si Feijóo hagués sigut president amb els nostres vots, diu Carles Puigdemont, això no estaria passant. Se sabrà tot, acaba rematant l'expresident de la Generalitat. Per tant, jo aquí intueixo que el PP té alguna cosa a amagar que Junts per Catalunya sap, d'aquelles negociacions de l'agost quan volien fer president o Junts, més ben dit, no sabia si acabaria votant a Sánchez o Feijóo o a cap dels dos. Llavors, home, és tot molt sota cavallo rei, però insisteixo, no et podria assegurar al 100% quina és la intenció del PP, clar.
Tot comença, repeteixo, en aquesta jugada, això sí que sé, aquesta jugada del PP al Parlament Europeu, agafa una emprenyada descomunal a Junts per Catalunya, especialment Carles Puigdemont, i surt amb aquesta carta llarga i que acaba amb això, efectivament se sabrà tot. I el tot se sabrà, no sé quin exactament l'ordre.
Se sabrà tot.
Se sabrà tot. Clar, això és una frase molt amenaçadora, és molt amenaçadora, però és clar, perquè es vegi obligat a sortir, imagina't el que ha passat.
També la va dir Aitor Esteban al Congrés dels Diputats.
També, el PNB.
Per tant, és evident que hi ha un contingut que no coneixem.
I aquí, perdona, volia deixar clar una cosa, que és que Feijóo ahir, insisteixo, no desmenteix la informació que publiquem a aquests mitjans.
La matisa.
Insisteix que no hi haurà un indult ara mateix, però accepta que hi ha aquestes condicions. I com us dic, l'indult és una decisió política. Per tant, si per moltes condicions que es complissin, no estaria obligat el PP a tirar endavant aquest indult. I ell el que diu és, no tirem endavant aquest indult o no tiraríem endavant aquest indult perquè no es compleixen les condicions que posem nosaltres. Per tant, implícitament està dient que si es complissin aquestes condicions, que insisteixo, són poc probables, acabaria acceptant aquest indult.
Si fos president del govern. Tots voleu parlar avui.
Et volia preguntar una cosa, perquè la llei d'amnistia és una llei que es debat en el Congrés de Diputats, per tant té una seqüència, tothom pot aportar la seva, etc, i que inclou a tots aquells que es diu, ho diu la pròpia llei, que estan incluïts en processos que, valgui la redundància, se produeixen durant el procés. Us va explicar aquesta font autoritzada o el senyor Feijóo de què parlem, si només parlen d'un indult pel senyor Puigdemont i per tant deixen fora a tota la resta de gent que la llei d'amnistia contemple, o estan parlant d'indults a tots aquells que podien estar inclosos en la llei d'amnistia, perquè si no estaríem davant d'una situació peculiar.
Al parlar d'indults, en aquell cas aquesta font parlava d'indults als independentistes que no havien passat comptes amb els tribunals, que entre d'altres són bàsicament els exiliats, i no sé si em deixaria algú més, però vaja.
I tots els casos oberts.
Per tant, estaríem parlant d'un indult. Per tant, estaríem parlant d'un indult general que no contempla
la llei.
En aquest cas, insisteixo, la referència era als exiliats, sobretot. A la fórmula, perquè poguessin tornar tard o d'hora, però referia als independentistes, als polítics, els líders independentistes exiliats.
Però donat el procés de matitzacions en el que estem immersos, potser seria bo que també quantifiquessin o que diguessin clarament de qui i com estan parlant.
És evident que no estan parlant dels efectes d'una amnistia.
Però val més que ho diguin, perquè no calgui interpretar-los, no?
Sí, el que passa és que això ho situava, aquesta font important del PP, ho situava en les negociacions de l'agost passat, en què Junts, efectivament, planteja l'amnistia al Partit Popular i al PSOE, i quan planteja l'amnistia al Partit Popular, més enllà d'aquesta sorprenent, aquest sorprenent anàlisi de 24 hores de l'amnistia que fa el Partit Popular i que també es desvela aquest cap de setmana, més enllà d'això, el que diuen des del PP és... Com que l'alternativa de l'amnistia no va ser possible, nosaltres internament, sense mai van arribar a plantejar aquests indults a l'altra part, a Junts, però nosaltres internament fem la reflexió que una alternativa, i això són paraules literals, una alternativa possible a l'amnistia, al no a l'amnistia, serien aquests indults condicionats. Per tant, ens hem de situar en aquell agost, en aquell agost passat, com una alternativa a l'amnistia. Que ara hagin canviat d'opinió, que ara hagin intentat esquivar tot aquest xàfec mediàtic, ja no ho sé, però en aquell moment, insisteixo, va ser una alternativa, com a mínim, interna, insisteixo. No es va plantejar mai a la taula aquesta negociació, bàsicament perquè quan van dir no a l'amnistia, Junts es va aixecar d'aquesta negociació.
Arnau, no pengi, que estem aquí mentre estan per comentar la jugada i, per tant, vull saber l'opinió de tothom. Josep Martí volia dir alguna cosa. Josep.
No, deia que la primera condició per firmar un indult és presidir el Consell de Ministres. I aquesta és la condició principal que sí. No es compleix. Més enllà del que faiguen els...
A l'agost ja aspiraven, encara.
Clar, per això ho situo a l'agost, eh? Per això ho situo a l'agost, que és important, abans de les investidures.
En tota aquesta cosa que tenim damunt la taula, si tu vas a l'agost, l'amnistia, 24 hores de valoració, com que no tenim tota la informació...
O de consultes a Vox.
Com que no, és que no cal fer consultes a Vox. Bueno, tu, falta la informació. La informació que va destapar la Lola García en el seu dia sobre els contactes entre Junts i el PP, doncs encara falten coses per saber, entre d'altres coses, qui són els emissaris que negocien formalment. Els que escolten, de dir, escolti, l'exigència és l'amnistia. Si tu negocies en nom de tercers, que és normal, i digues, bueno, ja preguntarem, i que al cap de 24 hores diguin que no, però és que el PP no tenia marge per dir que sí a una llei d'amnistia, perquè no té 160 diputats. Perquè si jo vaig a negociar en nom d'un president, d'un candidat a la presidència a Brussel·les o on fos que es trobessin, jo no estic en condicions de dir si no, potser, no? Jo estic negociant en nom de tercers, a mi em sembla rellevant. I que la posició del PP fos els indults, sí, però sempre que vagues de genolls hasta Lourdes demanes perdó, vinguis, te condenin, et posin a la presó i després el Consell de Ministres t'indultarà al cap d'un any i mig, a mi això no em sembla que sigui una cosa fantasiosa, ho trobo políticament raonable, lo de l'amnistia. Que tardés 24 hores, fins i tot també ho trobo raonable, perquè qui negocia no està en condicions de tancar el tracte, per entendre'ns-ho. Ara, com que no estem a l'agost, que estem al febrer, això és un set important, el tapet del PP. No pel que puga passar a les gallegues, que crec que els gallegos mengen en un plat de banda i fer consideració en general sobre com percebem les coses allà és complicat si no ho has mamat. Però de cara a la lluita interna pel poder anar al PP en un candidat que no està prou consolidat com és Feijó, després d'uns quants mesos atiant a la gent perquè surti al carrer avalant les tesis de terrorisme fins dissabte, doncs això és una contradicció important que els socialistes aprofitaran fins que no quedi una gota.
És que tot això que dius, que és veritat, però és que hi ha una cosa. Quan tu surts d'una situació com aquesta, que descrita, com l'has dit, descrit tu, bastant escèptica, però és que la conseqüència que ve després és que es produeixen assetjaments a la seu del PSOE que encara estan passant en aquest moment. A seus, per arreu d'Espanya, nosaltres aquí ja no cal ni que t'ho digui. Però mantenint un discurs en el qual això és òbvie, i per tant estan enganyant. És que parlem d'hipocresia, que efectivament és una gran hipocresia, però jo crec que és una gran mentida.
A veure, els partits que ocupen el poder, Espanya, PP i PSOE, han dit una cosa abans de les eleccions i quan han hagut de pactar han canviat el criteri, ho ha fet el PSOE en el seu dia, sí, o ha fet el PP, ho ha fet Aznar, ho ha fet qui sigui, ho han fet tots. És a dir, ara no ens posarem a fer hemeroteca, però és evident que el PSOE no defensava l'amnistia abans d'aquestes eleccions. Per tant, escolta, canvis de criteri, sí. Els països que els partits que volen ocupar les institucions ho fan, punt número 1, i per tant... estem discutint molt sobre un off the record i un no sé què, que no és off the record, sobre una conversa que ens situa aquí amb un Feijó parlant de potencials indults condicionats, no sé què, quan en realitat estem a les portes d'unes eleccions a Galícia on el BNG està esgarrapant vots al Partit Popular i, per tant, hi ha la visió de què ofrecem als altres territoris.
Perdona. Anem a Telecinco. Acaba de seure Isabel Díaz Ayuso, que respondrà Núñez Feijóo. Aviam, atenció.
Ha sido un asesinato, han ido a por ellos y, además, todo esto en medio de muchísimas críticas de las asociaciones de la Guardia
Comença
Civil.
Comença per Barbate. O sigui, comença per Barbate, eh?
Fuerzas y cuerpos de seguridad.
És contra
el Guàrdia Civil Marrasca. Que això...
Responsabilidades, presidenta. Desde luego, según además lo que estamos escuchando, tanto de
clamor contra Marlaska,
caerá
como de alcaldes de la zona, la desprotección hacia los agentes es absoluta. Y detrás de esos dos agentes hay mucho más. Van tantos guardias civiles, policías nacionales, fuerzas armadas, que están destinados en lugares muy complicados, especialmente en nuestras fronteras, trabajando sin medios, abandonados a su suerte todos los días. Luego, no son solo dos agentes.
Tenían llanchas cuando gobernaba el PP en contra de Sodiacs. O sigui, quina és la cosa?
És que...
Y desde luego por la insensatez y la inhumanidad, ¿no? Tener a gente que da su vida por los demás en esas condiciones. Esto nos tiene que hacer replantear desde luego qué estamos haciendo. Hay que endurecer sin ninguna duda todas las penas contra el narcotráfico. Nada al lado de las drogas es bueno, pero desde luego hay que dotar a todos nuestros agentes, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las fuerzas armadas de las máximas garantías y herramientas, porque con su libertad va la nuestra, con su seguridad va la nuestra, y además es gente que vive desplazada por otros rincones de España y del mundo, con sus familias forzosamente desplazadas, con unos sueldos paupérrimos. Esto no puede ser, no es digno de una democracia como la nuestra.
Yo tenía la sensación ayer, cuando vi la capilla ardiente de esa persona con la viuda negándose a que el ministro Marlaska le condecorase, a mí me recordó otros tiempos. Quizás la similitud no es tal, pero me recordó otros tiempos. Usted sabe a qué me refiero. Este punto de inflexión que hemos alcanzado este fin de semana no exige ceses. Yo no sé si te hablo del Instituto Armado.
No ha sortit Catalunya en dos minuts d'entrevista i dice això, cosa vol dir que...
Primero, el hecho de que tuviera que decir hasta cuatro veces, por favor, apártese. Yo creo que cuando una viuda te está diciendo en el entierro de su marido, apártate, te apartas y punto, ¿no? ¿Qué más te tiene que decir y cuántas veces? Y segundo, efectivamente, esta situación viene ya desde hace tiempo, ya desde hace, no sé si han sido aproximadamente 16 meses, ya se retiró todo el apoyo.
Atenció,
y
el
parte
titular,
de estos efectivos.
La viuda se enfrenta a Marlaska
contra el narcotráfico en toda la zona de Gibraltar. Esto desde luego tiene que tener alguna responsabilidad, como les habéis dejado así abandonados, qué decisiones se han tomado, y creo que efectivamente, como todo apunta, es el propio ministro el que tiene que dimitir o tiene que ser cesado inmediatamente, porque esto no representa a nuestro país. Y luego todas esas medidas que tienen que ir para reforzar el trabajo de nuestros agentes, que se dejan la vida, insisto, cada día, y es indignante ver cómo les torean, les chulean y les tratan así. Y por supuesto, eso luego lleva aparejado otros muchos debates acerca de cómo se puede ser tan inhumano, tan canalla, y encima mofarte de ellos y alegrarte de la persecución y de cómo se estaban estos pobres agentes enfrentando a estas narcolanchas.
Qué asco.
Horroroso, vergonzoso. Y bueno, pues nada, estamos...
¿Qué asco dice ella?
¿Ha dicho ella?
Ella dice qué asco, la perdida.
És que s'està referint, suposo, a la gent del poble que estaven, com es veu al vídeo, animant els narcos a tirar-se sobre la Zodiac de la Guàrdia Civil. Però em sembla que hi ha d'haver un nivell més de
protecció
i responsabilitat. Només nivell, efectivament.
Que todos los años viven fuera de su tierra para protegernos a los demás, esos guardias civiles, esos agentes, esos militares...
Que sí que es para una pregunta de Feijóo, sempre que t'ho digui, perquè...
Aquest senyor és el president de la Comunitat de Madrid, no és la cap de l'oposició,
eh?
I està parlant com a cap de l'oposició. España,
sí, totalmente cortián.
Y nos represente a todos.
Ahora que hablo usted de los Goya, estaba lloviendo los Goya tranquilamente porque...
Esta pregunta li fa per lo que ha sortit últimament, que és que feia Pedro Sánchez dels Goya i no Barbate.
Claro, con un giro inesperado por parte de Feijóo, que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Claro. Hablo de que a una semana de las elecciones gallegas resulta que el Partido Popular empieza a hablar de indulto y dice que con condiciones estaría dispuesto a indultar a Puigdemont. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado y después lo debatimos usted y yo.
Pues venga.
Parecía un imposible.
No hay terrorismo bueno o malo.
Una línia roja.
Quan acabi el vídeo.
És molt interessant veure-ho per televisió, per veure l'actitud, el llenguatge no verbal de la senyora Díaz Ayuso.
Es veu, ella se sap...
Amb la mirada...
Ella se sap.
Ella va per feina. Li han posat bé, li han posat bé el programa i ella avui se la veu que va per feina i, per tant, quan dic anar per feina, penso en casa seva, no en casa nostra.
Es va carregar Casado, perquè se la va carregar ella, la va carregar, i a més amb moltes coses que Casado el dia que parli també sobre la relació que tenia molt bona, per cert, en Díaz Ayuso, com va anar mutant cap al final... va acabar com va acabar, i ara podria ser que la següent víctima, depèn del que passi diumenge, que després també en parlarem.
Estem veient la segona temporada.
És la segona temporada, no, això?
I podem veure una tercera, eh?
Sí, no, ja.
Perquè amb qui té darrere aquesta senyora, perquè darrere d'ella hi ha el Miguel Ángel Rodríguez, sí, bueno, i per tant hi ha l'Aznar, jo crec que pot haver una tercera temporada, eh?
Sí, però jo penso que ella representa una Espanya...
Sí,
jo crec que n'hi ha
sí.
més d'una d'Espanya. Vull dir...
Però la responsabilitat d'un polític és no ajudar el populisme, sí, sinó combatre-lo.
Però aquest Madrid aspiradora ha fet... Bueno, jo crec que hi ha molta gent queixosa en quant a infraestructures, en quant a finançament... O sigui, hi ha dues Espanyes.
Cada vegada més. Digue, mira,
I llavors, jo no sé si l'Espanya de la perifèria li entusiasma un personatge que el que pot és, en fi...
És una bona part, no. Ella és una bona candidata per Madrid, està per veure que sigui una bona candidata
aquest
per Espanya.
Aquest és el
tema. Però, diguem-ne, la intel·lectualitat, entre cometes, de la dreta espanyola, treballa en dos escenaris. Un és, podem menjar-nos a Vox del tot? Sí. Si ens mengem a Vox del tot, i tot el vot conservador i ultra torna a la mateixa bossa, fem fora els socialistes.
Clar, podem governar.
I aquest discurs per menjar-te Vox el representa millor Ayuso,
Ayuso,
que no pas, com s'ha demostrat este cap de setmana,
sí, Feijó. Un moment, que ara respon, un segon.
En contra del indulto, es cierto que de lo que habla Núñez Feijó es de un indulto con condiciones, pero... ¿Qué le parece a usted este giro?
Bueno, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Yo creo que se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE, que van siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo. Y creo que no he oído al presidente del Partido Popular decir nada distinto, ni tampoco sean las condiciones, porque es que además ni siquiera primero, lo primero, tiene que haber un señor Puigdemont que se sienta en un banquillo, que es procesado y que después de ser condenado se llega a un escenario Z, que es en el que no estamos. Y desde luego lo que intenta hacer todo el equipo de opinión sincronizada de la Moncloa, de darle una opinión, o sea, darle la vuelta a esta situación, cuando esto se sabe de sobra que esto no es por la convivencia, sino que esto es corrupción pura y dura, lo que está haciendo el gobierno para mantenerse en el poder. Yo entiendo que intenten darle la vuelta a todo de esa manera, pero no he escuchado al presidente del Partido Popular decir algo distinto.
Bueno, hubo una cena, para que la gente lo sepa, porque no todo el mundo está al tanto de todas las noticias de las que nosotros estamos, pero hubo una cena con él, o una comida, donde había 15 periodistas y todos escribieron lo mismo, quiero decir. Ahí sí que se recogió efectivamente un indulto, vuelvo a insistir, con condiciones. Y luego sí que es cierto que ayer el presidente del Partido Popular, digamos que, bueno, no sé si reculó, matizó, pero lo cierto es que habló otra vez de indulto con condiciones. O sea, en el momento que se plantean condiciones es que el indulto se ha barajado.
Bueno, yo creo que lo que le estoy oyendo decir todo el rato no es eso, dice que no se dan esas condiciones, que no va a haber ningún tipo de amnistía, que no hay nada de lo que
está... Hi ha un tancament de files que heu vist aquest matí amb les ràdios.
Acostumbrándonos a...
Ja hi ha hagut trucades, és a dir, allò que passa... No, que no ho entès bé, no ho entès bé. Ha passat a tres mitjans tan importants com són la COPE, Onda Cero, i en aquest cas és Ràdio Madrid, que és una mitjana important, i...
Ja us he sentit avui el tall de Jiménez Los Santos.
Sí.
I era un Jiménez Los Santos desconegut.
Desconegut, sí. Total.
Desconegut. És a dir,
no,
s'ha despenjat el telèfon. El Partit Popular no serà la primera vegada que es penja telèfon.
No, però perquè ells saben, jo crec que ells tenen la consciència clara de que han distorsionat, per no dir d'una altra manera, doncs el seu discurs, la seva carrera i tal. Jo insisteixo molt en el moment, s'ha dit abans, aquí allò del se sabrà tot, és un abans i un després. fins abans que es produís el Se sabrà tot, parlàvem d'una cosa, a l'endemà d'una altra.
Val.
I ara va segueix... intentar que ens n'oblidem.
Segueix Díaz Ayuso, aviam.
Que también el plan es plan de reconciliación, algo que el Partido Popular ha negado en muchísimas ocasiones. ¿Usted sabía que en ese plan se incluía el indulto
no se ha hablado...
a Puigdemont? ¿Usted es lo sabía?
Que, es que ahora mismo el Partido Popular no ha hablado de ningún tipo de indulto. Lo único que está diciendo el Partido Popular, lo que se supone que ha dicho, que yo no lo he oído en ningún momento, es que para que se diera un indulto se tendrían que dar unas circunstancias que no están existiendo. Yo lo que veo es que intenta el PSOE, como puede, no puede justificar lo injustificable, no puedes decir que no es corrupción lo que estás haciendo, corrupción política, cuando estás sacando de la cárcel o pretendes ayudar borrando del Código Penal graves delitos para que el que te está dando los votos, que no son agricultores, que no es la Guardia Civil, que es esta gente a la que le debes todo... Cuando estás haciendo todo lo que estás haciendo contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes, contra la inmensa mayoría de la opinión de todo el Poder Judicial para mantenerte, no intentes trasladarle esa ponzoña a todos, no intentes meternos a todos en el mismo agujero, que no somos nosotros los que estamos gobernando gracias a ello.
Entonces, yo entiendo...
No, està fent allò que feia el Carrasco, que és
el corner,
pilot, el banderí de corner.
Sí, sí, però té dificultat, si perquè, veu que, se'ls desmunta l'estratègia. Si no reverteixen aquesta situació que s'ha creat de dir piuleu molt, però després, quan heu de negociar, vosaltres esteu disposats... Si no li giren la truita en això, tota la seva estratègia de carrer, de terrorisme, d'Unidad d'Espanya, de tal, els hi cau.
I el que explicàvem...
Arnau.
No, dic, el que explicàvem aquest matí, en la línia que diu el que diu la Mònica, és que els barons del PP, entre els quals Isabel Díaz Ayuso, com a mínim, ara tancaran files fins diumenge, que hi ha les eleccions gallegues. No volen embarrar tots aquests últims dies de campanya. Veurem si a partir del dilluns que ve, depèn també de com vagin les eleccions a la Xunta, veurem si llavors hi ha un altre canvi de gir entre Isabel Díaz Ayuso i la resta de barons. També seran important veure aquest resultat si afecten o no a Feijó.
És que ara tu imagina't que els hi surten els números, el BNG amb el PSOE i Sumar a Galícia. Clar, i perden Galícia. El Feijó perd Galícia.
Però és que el més preocupant, o el més preocupant pel PP en aquest moment, és justament que aquesta setmana no la poden evitar. Ells voldrien ser el dia 19 ja. Ells avui estan desitjant estar el dia 19, però estan el dia 12.
Això hagi passat el diumenge abans de les eleccions a Galícia. Aviam, Josep Martí. No riguis, que vaig a la publicitat. Un segon, sisplau, i continuem amb el Miquel Samper també, i el Màrius Carol també vol dir la seva. 3:15.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Aquí tenim formatges i embotits tallats, col·locats a mà, d'origen seleccionats, perquè la teva xarcuteria de sempre és a Lidl. Pernil Serrà reserva ara per 3,79 i formatge tendre a talls per 1,49. Lidl, marca la diferència.
T'apuntes a donar la volta al món de l'empresa? Apunta't a estudiar el grau bilingüe en ADE a UIC Barcelona. Podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles. Tenim més de 450 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Pensar en gran no és obrir els festius per facturar una mica més. És obrir la teva botiga en línia per vendre fins i tot els festius. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Aquest Sant Valentí arriben les ofertes flash de Mediamarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, no tan aviat, però que sí, que duren molt poc. Només del 12 al 14 de febrer podràs aconseguir fins a un 30% de descompte. Ensenya el teu costat romàntic a la teva botiga Mediamarkt.es i a l'app.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a CEPSA.es.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El per què de tot plegat.
Hem de començar nosaltres perquè el Jordi està amb la boca plena.
Em tocava a mi, que sí, Basté?
Som aquí, som
no
aquí.
No expliqueu, sé que... Aviam.
No, que ens ho ha demanat ell que ho digui, sí, per excusar-lo. Sí. No.
Jo crec que hi ha dues coses. Una primera, la carta del president Puigdemont, crec que és una carta que, a banda del tot se sabrà, el contingut de la carta prèvia el podríem subscriure tots aquells que hem sigut doncs opinadors objectius de tot el procés, és a dir, no diu res que no sigui cert i el que fa és una descripció del que ha passat, però insisteixo, no hi ha ni una coma que no pugui ser subscrita per una persona que analitza objectivament el que succeeix i clar, el tot se sabrà, com ja hablarem de l'editor Esteban, doncs vol dir que aquesta gent ha fet uns moviments que no són capaços d'explicar-los a la societat. I després hi ha un altre tema. Jo penso que el debat territorial ha vingut per quedar-se. És a dir, si fa uns anys la governabilitat d'Espanya necessitava de la convergència del PNB després d'Esquerra Republicana, ara el BNG està fotent una sortida en picat cap amunt, que vol dir que els gallers també han dit, ep, estem aquí nosaltres.
I no oblideu les basques. És a dir,
efectivament.
Les basques ja no són unes eleccions en clau, el PNB ho té tot conquerit, sinó que quan tanquem el cicle de les gallegues, entrarem a les basques, on l'Esquerra Abertzale i el PNB hauran de reforçar tot l'argumentari territorial que tu dius, és a dir, d'autodeterminació, de cap on anem, etc, que se sumarà en aquest panorama. Sí. I això...
És a dir, jo penso que, a banda de tot això, insisteixo, de les informacions que no coneixem, hi ha aquesta Espanya que descrivia avui l'Ivan Redondo, que ja ha vingut per quedar-s'hi, per tant el PP sap perfectament...
No, que no ha marxat mai, ara
té la força, i per tant el PP no governarà mai si no arriba a fer un discurs que sigui capaç d'incloure en el seu projecte a gallecs, bascos i catalans.
Aquesta tesi d'un moment en el que pots plantar la bandera i dir aquí es va produir un canvi i l'Espanya de la transició va passar a ser una altra Espanya, això és molt voluntariós, entre altres coses perquè ho hem viscut a tres vegades. Ho vam dir quan se va trencar el bipartidisme, i això ja fa uns quants anys. I no és la primera vegada que a la perifèria els nacionalismes agafen embranzida, i també has de posar lletra petita de que l'esquerra Abertzale, doncs, ara és una altra cosa, i el seu discurs sobre la variable identitària no s'hi sembla gaire en la de fa uns anys. Et vinc a dir que l'ADN d'un estat difícilment canvia, entre altres coses perquè treballem també, crec, sobre una base fictícia, que és que l'ADN de l'estat espanyol és diferent a la resta d'ADN de la resta d'estats, i això no és veritat. I crec que si fas una mica de política comparada i mires la resta d'estat, les coses no canvien.
En totes les zones funcionaven.
Ara, és veritat que durant un temps l'agenda es tira aquí. I deixeu-me dir una cosa, perquè la vistositat de la negociació de l'agost, amb aquestes coses que estem parlant, per a mi, a efectes polítics, més enllà de l'efecte dins del PP i a les eleccions del diumenge, hi ha una cosa que transcendeix i que per a mi és més important del que va dir ahir Feijóo, que és veig impossible que una acusació de, de terrorisme es pugui substanciar jurídicament.
Mm-hmm. És que...
Això per a mi és molt important.
I tant.
Perquè té a veure directament amb la llei que està a punt de... d'aprovar-se,
no, té a veure amb més coses,
i amb el que està fent alguns jutges. Llavors, que el líder de l'espectre conservador, portant a la gent al carrer, fent manifestacions i tal, et digui. I sobre això no cal un desmentit, perquè ningú l'ha demanat i no ha posat pressió sobre l'agenda, però que el líder de l'espectre conservador et digui, jo no veig terrorisme, i per tant veig impossible que cap jutge el pugui substanciar, a mi és el que em sembla que té més impacte real sobre el que ha de passar en les properes,
sí,
en les properes setmanes.
De fet, el cap,
no és el que han estat dient durant les manifestacions.
Un moment, que el Mari fa estona que no parla.
No, és que jo hi ha una cosa que em fascina, jo entenc que, o sigui, deia una cosa a la Mònica, i és que al final, els partits el que intenten és el poder, d'acord? És a dir, si han de canviar el seu discurs, el canvien. I si s'han de posar perruca, com el Jordi a les pel·lícules, també. O sigui, ja està.
Pots tot el rebre, ja.
No, però vull dir-te, no, perquè ho parlàvem fa un moment, que si veieu la pel·lícula de l'Eugenio, hi ha un personatge que no s'ha fet cap tractament, sinó que ha fotut una perruca directament.
No, per sort.
Bueno, però vull dir, jo puc entendre, diguem, que el PSOE, en un moment donat, diu, l'indult, val? I després li demanen més, i per tenir el poder, i l'amnistia. I entre l'indult i l'amnistia hi ha un canvi de vies. Però és que el PP, tradicionalment, està en contra de quasi bé tot. O sigui, qualsevol salt que faci el PSOE, n'està en contra el PP. El PP s'ha manifestat en contra dels matrimonis homosexuals, contra l'avortament, contra el divorci, contra la igualtat entre homes i dones, contra tot! Digues-t'ho alguna cosa, dient que formi part, ja no de la modernitat, del signe dels dies. I el PP ha muntat uns pollastres i ha tret capellans, cardenals, tot el que he trobat pel camí, els ha fotut allà, vale? I ara estem intentant, aviam si excitem a la Guàrdia Civil i tal. Bueno, però escolti, tot el que s'ha de fer, ara, que després, o sigui, que és que no ha passat ni una setmana que estaven aquests tios omplint els carrers i dient unes coses terribles, i que en aquests moments, hòstia, tu te n'enteres que van estar a un pas d'entregar bous i esquelles, doncs, bueno,
un moment, sisplau, que li està preguntant a Díaz Ayuso pel vídeo magnífic del Polònia de TV3 parlant de la cançó Zorra imitant a Isabel Díaz Ayuso. Aviam què diu. Veieu, ho està mirant encara de... No m'està agradant gent.
Està ballant.
Aviam.
Tengo ahí mi duda. No sé si me gusta más la original o esta.
Yo a mí esta.
Uf, porque a mí aquí no me llaman zorra. A ti no sé si te gusta. A mí yo prefiero que me llamen periodista o política o mujer, no sé. Me gusta más por otras cosas. Pero oye...
¿Pero esto es libertad de expresión o usted se cabreó cuando escuchó esto?
Bueno, es que tengo mi entorno encantado con el vídeo, me llega por mil sitios. O sea que digo, cuidado. A ver, si a mí me dices que, por ejemplo... Abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua, eso es de ser fachas, aquí está la facha. Si bajarle impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a la gente, a los autónomos, a los comerciantes, y ayudarles con su vida diaria, eso es ser facha, aquí estamos. Si intento becar, por ejemplo, como una persona que hay por aquí en el estudio, que me lo ha comentado antes, a sus hijos, porque se han esforzado, porque han sacado buenas notas y por tanto yo fomento que la gente estudie y se esfuerce, facha. Y si yo me esfuerzo, por ejemplo, y Madrid es la capital mundial del orgullo gay, Madrid es la primera plaza de toros del mundo, donde se realizan las manifestaciones, los centros de datos, donde están los mejores espectáculos con sus aceitunas, y eso es ser facha, pues aquí estamos los fachas. Si Madrid es ahora mismo la que lidera la creación de empleo, como te digo, de la gran Fórmula 1, o tenemos los mejores datos sanitarios, o como hacemos hoy, ponemos en marcha el primer centro diurno.
No li passarà una notícia que ha tret la SER fa un moment aquest matí.
I que després van a tenir la
primera...
No, la SER ha tret que ha tingut accés a les actes de la Policia Municipal de Madrid durant la pandèmia del coronavirus, i evidentment... Sí.
Però el llenguatge no verbal de la Díaz Ayuso...
Aquí està emprenyada.
Aquesta dona està dolguda, no li ha agradat això.
Què va? Sap perfectament que aquest vídeo...
El problema és que domina la situació.
Ara està fent un exercici
l'ofici d'arts marcials, d'aprofitar la força dels altres
Aikido.
Per a girar-se en contra,
sí, senyor.
I quedar-se dreta i fer una botifarra mentre els altres estan per terra.
Ho està fent molt bé.
No li fem més el joc, creieu-me, no li fem més el joc.
Però quina diferència hi ha?
Un moment, no li fem més el joc. Una cosa, tens raó, no li fem més el joc. Però el problema és que està cada quart d'hora amb una televisió d'aquesta. Jo no veig a Pere Aragonès o a Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, dient a Telecinco per tot Espanya, escolta, tenim una ciutat que és collonuda, que ens han fotut la Barcelona Beach. És que clar, a Madrid a la Barcelona Beach, és que clar.
El problema, abans ja parlàvem, de que els mitjans de comunicació que en un moment determinat donen la notícia, que se'ls donen un dinar, un sopar, no sé el que és, i donen la notícia, al dia següent alguns hi toquen el crostó i canvien l'orientació. Per tant, aquí hi ha un problema que si hagués el Pablo Iglesias de seguida el tindria detectat i ens diria los medios, allò que ell fa sempre, no?
Però és evident... Deixeu-me fer-vos una pregunta.
Jo, és que fa tanta estona que m'han
quedat... Home, avui tens la... No, que m'has... Deixeu-me una que sortia els dilluns, també.
Deixeu-me fer-vos una pregunta. Amb el tall aquest que hem escoltat de la cançó i tal, quina diferència hi ha fer-li el joc amb ella o fer-li joc a Pedro Sánchez perquè pugui dir el mateix des de l'altre cantó i dir que el que no els hi agrada... No, a mi ni m'agraden ni em desagraden. El que dic és, quina diferència hi ha entre un president del govern... El president del govern, no Pepito dos Palotes, el president del govern buscant el titular a la Sexta de que els que no els hi agrada aquesta cançó el que voldrien és... escoltar el Cara al Sol.
Bueno, i la gent lo que ha volgut, doncs, el que ha volgut.
El que dic és que juguen tots en les regles del 2024. Que és que ens estiguem tirant els plats al cap
per frases
de tres paraules que no diuen res, que el que fan és encabronar a cadascú des de la seva posició per a que no es mogui i alimentar un discurs polític.
Amb això m'estàs donant la raó.
Alimentar un discurs polític de és a dir, imposar el semianalfabetisme de manera ja homogènia a tota la població. Però no hi ha diferència.
Vale, d'acord, vinga, tots iguals.
No, tots iguals no, Tere.
No,
tots iguals no. Tots juguen en les regles de l'any 2024. I jo no veig diferència entre Ayuso dient això de zorra i Sánchez dient...
Doncs jo crec que hi ha diferències substancials entre el Pedro Sánchez i
l'Ayuso. Doncs a mi no m'agrada la cançó i jo no vull que Eurovisió em vagi al Cara al Sol.
Un perfil com el de l'Ayuso, ara...
Un moment, és que avui tens molt la paraula, conillera, t'ho dic que ho sàpiga.